Migdia Cope Comarques Gironines. Actualitat, esdeveniments, cultura, oci, protagonistes... Totes les comarques de Girona són protagonistes els dimecres a 2:15 del migdia a Migdia Cope Comarques Gironines, amb Paco Basso.
Molt bon dia, un dimecres més aquí a Cope Catalunya i Andorra. Des de totes les nostres emissores, les comarques gironines, com sempre, us donem la benvinguda. Avui més afònics de lo normal, però clar, ara plou, ara fa fred, ara fa un dia de 22 graus. Què voleu? Ens posem màniga curta, màniga llarga, no ho sabem. Però bueno, ara vindrà la primavera, queden pocs dies ja per la primavera. Ja sabeu que això és Migdia Cope Comarques Gironines.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Avui el nostre convidat és una persona important, molt, ha fet molt per Girona, és un home molt admirat i un home d'espectacle, que d'espectacle no vol dir de nit només, eh? Ve de generació, el seu pare ja s'hi dedicava, ell ha seguit, i jo crec que ha deixat el pòdium encara més alt. Casualitats de la vida, hi ha espectacles a Girona molt coneguts, Joan Planes, Joan Planes. Un era Riudarenes, però avui el que tenim, jo sempre li dic Joan Planes de Llagostera, però no. Joan Planes, Casa de Vall, benvingut.
Bon dia, benvingut, una salutació a Andorra si arribem, a tot sí. Catalunya i, evidentment, a les comarques gironines. Gràcies,
doncs,
Paco.
És casualitat, no, això, Joan?
Que sí, és bonic, és casualitat, és bonic. Varen estar socis uns anys, fins que els fills ja vam ser grans, i una admiració eterna per tots.
Tu, el teu pare ja es dedicava a això.
Meu pare va començar
l'espectacle.
Meu pare va començar l'any 42 a la Revella de Sant Joan. Aquest any passat hem fet 80 anys.
Ostres!
I el meu pare ja portava, doncs, la Vella d'Orita.
Que ja les orquestres ja li deien, colta, home, ja, o sigui, es trataven tots de
va,
tu.
Va començar perquè en Rogelio de l'orquestra Copla Llagostera, a la Copla Orquestra Llagostera, li va dir, per la Revella de Sant Joan no toquem. Hauries de muntar un embalat de canyes i tocaríem i ens ho partiríem. Va anar tan bé a tots que van repetir per Sant Pere i encara dura.
Ostres!
Perquè, clar, jo ja vaig créixer amb la sala de ball i amb la pista de ball, i endavant, i després ja em vaig dedicar, com va sortir el rock gironí, em vaig dedicar, doncs, al manejament del rock gironí, vaig fer el disco per Caixa de Girona dels 5 anys del rock gironí i després ja em vaig dedicar al manejament d'artistes.
I dic jo, un llibre no se t'ha passat pel cap?
Un coma.
Un llibre?
Sí, sobre, però...
Ostres, que la teva història ara en parlarem, però...
Tinc dos llibres, un que l'estic fent de part de la meva vida, de part de la meva vida, un senyor no pot explicar-ho tot.
No!
I si vull ser un senyor,
no,
doncs
home,
moltes
senyor,
coses no haig d'explicar. I després estic fent un ara, que és una obra de teatre musical, amb un gran director, encara no ho tenim firmat, no es pot dir noms ni res, perquè no vagi que una altra pandèmia ens ho ensorri tot, de el que és la vida de Xavier Cugat des dels seus orígens familiars fins que arriba a Barcelona i mor a Barcelona.
I com va ser? Aquesta ara ho has dit. En Xavier Cugat, tu eres com un amic molt íntim d'ell.
Bueno, jo era
el seu
manager, el seu empresari.
El que el portava, perquè ell no sabia... Escolta, Xavier, el Cugui, no sé com li deies, avui hem d'anar a Barcelona. Bueno, on te t'ho diguis, no?
Bueno, no, ell vivia... Quan ens... Ell coneixia el meu pare. El meu pare l'any 63 el va contractar per anar a l'Arboleda de Palamós, que en Josep, l'empresari d'aquella època, doncs, hem de fer-ho, i ho vam fer. En fi, va ser una gala d'aquelles, 1963, que jo no la puc explicar, perquè seria un programa més, del gran renou que va muntar el Cugat a Palamós, i hi havia gent, van dir el camp de futbol ara, de gent que hi havia. Bé, el meu pare el coneixia de l'any 63, després el va anar coneixent més quan vivia, quan estava, passava estones amb el senyor Castell i que estava a la cabina de Saragaró, i anava a l'hotel Morlau, parava els Rols a Sant Feliu, allà a Can Viader, i van seguir. I després passen els anys, i un bon dia jo portava, jo estava amb el Pedro Ruiz, no era el seu mànager ni res, sinó que era, estava la producció del Pedro Ruiz, que estaven fent Mitos i Xirigotes en el Florida Park de Madrid. I allà l'orquestra que hi havia, que amenitzava el ball, era l'orquestra Caravana.
Ostres!
L'orquestra Caravana, com vam acabar...
És de Tarruella, la Caravana?
L'orquestra Caravana, de Tarruella, en Pau Descans hi ha, doncs, els anfitrions, que era el senyor Bou, el director, un gran director, fantàstic, arreglista, en Cugat estava... Bueno, hi ha discos que el Cugat ho diu en el disco, de la categoria, I, bé, i allà després dinàvem en el Triton de Barcelona, amb el Pedro i Ruiz i jo amb una taula, i dos taules més avall, doncs venia el Cugat també, i ens hi trobàvem. I en Quimet, el Triton, li deia, ha de fitxar aquest, que és gironí com vostè i guanyarà molts calés. I un bon dia, diu, Planes, hem de parlar. Dic, va, ara mateix. Diu, bueno, doncs anem al Ritz. I vam anar al Ritz, però ell no vivia al Ritz, ell vivia... al carrer, a la Diagonal, xamfrà de muntanya del, amb el carrer Girona. I vivia allà. Bueno, i va ser com vàrem entendre'ns, i dic, bueno, doncs prepararem, posarem l'orquestra en marxa, li ha d'agradar l'orquestra, va venir a escoltar l'orquestra, li va encantar, va conèixer en Bous, varen entendre, i allà va començar doncs, la meva presència l'any 83, amb el Pedro Ruiz vam acabar l'any 82, i l'any 83 vam començar doncs, amb el Cugat a preparar tota l'estructura.
Perquè amb en Cugat vau treure en pick-up tres discos, ho dic
dos.
Bé? Dos.
Dos discos, el Cugat 87 i el Cugat des del Ritz, que després es va fer. Cugat també fixa coses de la vida, Tot i que neix un gran dia i mor per les fires del seu poble...
Sí, sí, i està enterrat a Girona.
Cuidado, perquè dius, neix 1 de gener, vale. Però és que mor per fires de Girona.
Sí, sí.
Vull dir, té unes dates... Vale.
Sí.
Surten els CDs i el primer CD d'orquestra que es fa al país és el d'en Cugat.
Ostres!
Que amb molta vista, pick-up va posar els dos CDs, els dos LPs de vinil dintre del CD. Que tinguin el CD, que estan esgotats, i no sé si els reproduiré o no, perquè tot va als cèntims, i no sé demanar subvencions, que va, que em demano, surt tot escaldat. I ho dic en sèrio,
No, si és així.
Dic en sèrio. Bueno, surt tot escaldat a Girona. Fora de Girona, no, sempre m'ha anat correctament bé. Bé, doncs, i aquesta és la vida musical.
I llavors hi vas passar quants anys amb en...
Amb el Cugat del 83 al 80... Un any abans de morir.
Carai.
Sí, perquè havíem de fer una cosa aquí a Girona i per lo que sigui, doncs, ell va... No va acabar de complir, pobre Cugat, poder per l'edat, poder per lo que sigui. I aleshores, clar, no hi havia vida si no hi havia el projecte de Girona... I un projecte important, l'Ajuntament de Girona, amb en Quim Nadal al capdavant, va demanar un aval de 700 milions de pessetes.
Carai.
I vaig presentar un aval de 1.000 milions. Que es podia fer fet tranquil·lament. No és... A vegades ha corregut alguna veu que és culpa de l'Ajuntament. No, ho nego rotundament. Va ser culpa del Cugat, que algunes coses no va aportar i no es va poder tirar endavant perquè... Com pactes una cosa, l'has de complir.
Clar, clar.
Només això, és un lapsus d'ell, mala pata. Però vaja, segueixo amb l'exposició d'ell arreu de Catalunya, València...
Perquè últimament es dedicava més al dibuix...
Sí, perquè...
Perquè hi ha la capacitat musical...
Sí. Bueno, hi havia una cosa, l'orquestra en aquell moment... Sí que havíem sortit cap a no sé, Luxemburg, Mònaco, Cannes, havíem fet casinos, pocs, però havíem fet actuacions fora d'aquí. Però, és clar, a nivell Catalunya i a nivell Espanya hi havia poques empreses, televisió en si, l'1-2-3, l'Ermida, en fi, Rebelles de Sant Joan, televisions, però clar, alguna empresa d'Astúries i de Galícia, però el resto d'Espanya, inclús Catalunya, doncs no, era una orquestra massa cara. Era massa cara.
Perquè no era l'orquestra només, sinó que era l'orquestra més un personatge...
Sí,
que bueno, que valorar.
Sí, no, a mi més l'orquestra, eren 20 a l'escenari, vint a l'escenari amb una atracció visual, i cuidado, era... poder no era una gran orquestra comparada amb les que ell tenia en els anys 60 o 50 o 40, però musicalment sí que ho era. Era poder visualment, que ell portava 30 i 35 persones, clar, que a l'època no costaven gaire, i n'hi havia molts d'artistes. Bé, dit això, vam dir, bueno, per fer 3 bolos l'any no surt a compte, doncs fem una cosa, deixem-ho córrer això de l'orquestra i anem pels quadros i anem per això, i perquè, esclar, 89 anys va ser per Nadal de... Ell, els dies de Nadal dels últims 5 anys de la seva vida, excepte l'últim, que després ja va morir, els va passar aquí a Girona. Jo a casa tinc una habitació que posa Xavier Cugat, que és on hi tenia. En fi, quan veníem a Girona de particular, pernoctava a casa, vivia a casa, i quan veníem per contractat per alguna cosa, estàvem en un hotel d'aquí a Girona. A vegades una, a vegades l'altra, depèn d'això. Però a casa tinc una placa allà, que és l'habitació del Xavier Cugat.
I com és que no s'ha fet un museu d'un gironí importantíssim, internacional? Perquè, clar,
bueno, jo vaig
fer... era amic dels Frank Sinatra, era de la crema Amèrica.
Jo vaig fer... tinc l'exposició al memorial Jo Xavier Cugat, que aquest any farem 2 exposicions, estic pendent d'un local a Barcelona per fer ja fixa allà, i aquí a Girona vaig parlar-ho amb el regidor que hi havia en aquell moment, l'any 18, sí, però allò que et deia abans de les subvencions i de les coses, no.
T'havies de pagar fer-ho
no,
tot tu.
No hi tinc sort,
i dient, museus a Girona,
sí, suposo que els de cultura d'aquí a Girona en tenen de cap d'esquila, no ho sé, però m'ho suposo.
Clar, perquè jo crec que un museu amb un orell...
A veure, tu, quants museus...
Perquè tu deus tenir 1.000 obres d'ell.
Jo tinc obres d'ell, però no tampoc 1.000, però, esclar, jo tinc el rellotge de paret, i, bueno, ja ho vas veure com vas venir a l'exposició, vas veure que la sala de dalt era tot de les coses particulars d'ell, perquè quan ell i jo tanquem l'acord l'any 84, em sembla que era, que, per cert, el contracte entre ell i jo el fa l'abogat en Pau Descans i Joaquim Riera, soci del Carles Monguilot i en aquell moment també d'en Manel Mir. I aquests 3 abogats eren els meus abogats, que malauradament ara en Quim no hi és, però els altres 2 els tenim i els podem abraçar, ells en són testimonis, i el contracte el va fer el Quim Riera, i allà jo tinc el que és el llegat d'ell. Jo puc firmar per ell, per ordres Joan Planes del Cugat, perquè era l'empresari d'ell. Quan anava amb una televisió, anava aquí allà, qui facturava era jo, no era una altra persona, sinó una empresa meva, saps?
Clar.
I això, doncs, m'ha donat el tenir el llegat d'ell, doncs m'ha donat la possibilitat de poder representar, fer totes les seves coses, i més quan, a veure, quan tens coses particulars d'ells. És que tinc hasta tovalloles, pijames i mitjons. Tu saps que el Cugat portava mitjons vermells?
No.
Doncs el Cugat, quan arriba a Catalunya, es posa mitjons vermells.
I sempre?
Sempre. Sempre.
I dic jo, i el cotxe era tan famós com ell?
Bueno, el cotxe...
Se sap que se n'ha fet o no?
Sí, el cotxe...
L'ha comprat algú.
Puc dir la veritat, no?
Home!
És molt bonic. El Cugat era un murri. Una de les paraules catalanes que més agradava al Cugat és murri. I el Cugat, en el seu llibreter, poder per entregues a compte o així, li va acabar venguent els Rolls i cobrant-te'l. Però després també el va vendre al director del Ritz per pagar el Ritz. en Emparés, també en Pau Descansi. I quan jo vaig voler recuperar els rols,
clar,
en Quim Riera, l'abogat, i un guilot se'n recordarà, i en Manel Mir també, anem al jutjat per reclamar allò i no ens trobem que l'havia venut amb un, sinó que l'havia vengut a tres, dos d'ells documentats i firmats. Aleshores vam haver de desistir, perquè anàvem a fer el ridícul. I una cosa molt bonica, i la dic amb exclusiva, i tens una exclusiva ara.
Ole, ole.
L'esport, en el passeig de Sant Joan a Barcelona, davant de l'Arc de Triomf, hi ha els jutjats.
Sí.
Que ara són lamentablement famosos.
Sí.
A les escales aquelles, a mitges escales, en Cugat, en Carles Riera, Quim Riera, l'advocat, i jo, a mitges escales, per entrar dintre, donar fe de que ell no havia firmat res, o estar, va dir, jo no puc dir mentides. I vam haver de girar, va entrar en Quim, diu, no, no.
Anul·leu-ho
tot. Això, sí. Aleshores, això que parlaves del llibre, les intimitats amb els artistes, des del Rubianes, el Julio Iglesias, sí, des d'en Capri fins a, no sé, a la Xunga, i etcètera, hi ha coses que sí que es poden explicar, com ara aquestes, però altres que no. I per això el llibre que faci el faré per recordar-me jo coses.
Hi ha algun artista que... Perquè tu els coneixes tots, els de primera línia, o quasi tots.
En aquell moment, sí.
Sí. N'hi ha algun que t'hagi quedat allò... que encara hi tens una amistat o s'ha mort, però que...
Tots
t'han tractat bé?
Afortunadament, tots. No podria dir... No, tots. Inclús fa molts anys, podria fa 15 anys o 16, a Milano, amb una televisió, jo portava el ballet contemporani de dansa nacional de la Xina i es feien una entrevista. I a la mateixa televisió, la d'en Berlusconi, veig allà un, diu, sí, aquest és l'Albano. I em poso davant d'ell, diu, Vino Blanco, Girona. Si no se'n recordava del meu nom, però se'n recordava de que els vins blancs de la província de Girona, imagina't tu, de quan jo vaig portar l'Albano, devia ser l'any 80, l'any que vaig portar el Rachals, en fi, de tots, el José Feliciano, la Romina Pobre Albano, que no recordo, no sé, em sembla Sant Feliu, Blanes, i jo feia sempre amb els artistes, començava a Castelló d'Empúries o Figueres, que hi havia la plaça de Toros, i acabava a Gandia. Anava fent el mateix que després vaig anar fent molts anys.
El que ara es fa Cap Roig, aquestes
coses. I l'Albano no se'n recordava del meu nom, però sí, Vino Blanco a Girona.
Ostres.
Perquè el doctor Sureda de Llagostera, que ha estat molts i molts anys doctor de metge de capçalera de Cassà de la Selva, fa vi blanc.
Ostres.
Íntim amic de l'Albano, ell.
Ostres.
Però íntim amic. I d'aquí, esclar, quan li diu no, tu empresari aquí és de mi pueblo. Coses boniques. Això serà en el llibre, també.
Això són detallets macos.
Sí, home, sí.
A part de tot això que estem parlant d'en Cugat, tu com a empresari vas portar una època al Revolution de Lloret,
sí, potser? Sí, abans de dedicar-me a el que és el management d'artistes...
Management d'artistes, sí.
I empresari. Empresari i management és pràcticament el mateix.
Sí.
El que passa que aquí és millor dir empresari que no pas management, perquè el manager pot ser el director d'un local.
Sí.
Queda molt maco la paraula anglesa, però ser l'empresari és el que firma,
clar,
el que firma per aquella persona perquè té els poders. I bé, clar, jo quan vaig portar el Revolution, jo estava portant el Graviel de Palafrugell, i la societat que portava el Graviel, eren també un d'ells o dos, eren socis del Revolution de Lloret.
I en aquella època, val a dir, era una de les grans discoteques, eh?
Bueno, aquella i el Maddox i el Tiffany's,
sí,
que eren... Això està parlant de l'any 82, em sembla, 81, 82, o 70... Bueno, me'n recordo.
Sí,
ja me'n recordaré. No, 71.
Val.
71, perquè el 82 estava, jo estava a Madrid. Sí, sí. El 70, 71, 72, i... Jo acabo el contracte que tenia amb el Graviel de Palafrugell, la discoteca. D'allà tenia un altre contracte de 4 mesos per construir una discoteca a Tortosa. d'allà tenia un altre contracte de 4 mesos. Ostres. Per portar, jo feia contractes de 4 mesos, saps? I d'allà tenia un contracte a acabar allà, després començava el març, de març, juny, març, bueno, 4 mesos més o 5, no ho recordo aquesta vegada, el Papa Luna de, les noches del Papa Luna de Peníscola. Vale. I estant a les noches del Papa Luna de Peníscola és quan me truquen i haig de pujar perquè si vull portar el Revolution. Bueno, no ens vàrem entendre ni la primera ni la segona reunió, però a la tercera reunió varen pataplar. Me varen posar una clàusula que si no recaudava tants diners, doncs penalitzava el 30%. Dic, bueno, i si recaudo tants diners, me donareu un 15% més, i la varen acceptar. Aquella clàusula d'aquells milions de pessetes que jo havia de recaudar fins al 30 d'agost, la revetlla de Sant Joan...
Ja la vas passar.
A les 3 de la nit, me ve el secretari i diu, senyor Planes, hem passat tot. Perquè, clar, jo ja vaig muntar estriptis per Setmana Santa Lloret de Mar. I te n'explicaré una. Senyores i senyors, també això és veritat, i el testimoni era, és el que era el cap de la Guàrdia Civil de Lloret de Mar, don Pedro, no hi havia policia allà en aquell moment, 1975 o 74. I el senyor Clua, alcalde de Lloret de Mar. Mentre un inspector de turismo i me quiera hacer cerrar el espectáculo, perquè, clar, Setmana Santa, estriptis integral a dintre Revolution. Una cua de gent local ple, doncs. I me citen el gobierno civil la mañana siguiente a les 12. Però jo li dic a en Clua va fer una trucada i va rebre un telegrama aquest senyor a l'hotel que estava, que era el Tròpic de Lloret, que encara existeix, i que agafi les maletes i que s'anava a Agua Dulce, a Alicante. Que Agua Dulce, tu imagina't, és una urbanització que ara és grandiosa, com ara en Puria Brava, doncs que el mandessin allà, quan Puria Brava estaven fent les màquines, els fonaments. No hi havia res. En Clua va dir, diu, Lloret de Mar no és el que vostè creu, és Lloret de Mar. I va posar Lloret per davant i aquell senyor va guillar. I jo vaig seguir amb l'espectacle de striptis, que després allà vaig muntar la reoca a l'aeroport de...
Ah, vale, ostres, sí, de... sí.
Bueno, coses de la vida, sí. I d'altres...
Ens queden 3 minuts.
Rubianes, eh? Rubianes, Julio Iglesias, tot això vols?
Esclar que sí. Que jo t'ho vaig dir quan te vaig trucar. Dic, és que en mitja hora tu i jo fem curt.
Bueno, mitja hora,
i quan hem entrat aquí al locutori m'has dit, i no portes cap paper? No.
Clar, perquè, bueno, doncs aprofitem els 3 minuts. Me comentaves de les discoteques. Bueno, jo vaig plegar l'any, quan tenia 28 anys, vaig plegar a dirigir discoteques. Entre elles també estava codirecció d'Equilibrio Barcelona i Vocazio. I després ja em vaig dedicar al manejament d'artistes. Quan va sortir el rock gironí, amb Sopa de Cabra, escolta, fem el disco, tot això, amb la salseta, i així vaig fer el disco, el CD, en diversos conjunts, quasi tots que hi havia, per Caixa de Girona, i després els artistes de cara als grans artistes, que ja continuem un dia...
Jo crec que d'aquí 4 o 5 mesos n'hem de fer un altre.
De l'Anna Belén a Sant Feliu, si vols.
Exacte. Amics, ja ho veieu, ho tornarem, això és Joan Planes, Casa de Vall 1, però farem Joan Planes, Casa de Vall 2.
I després poder farem
el 3. I a veure si has aconseguit que es faci el Museu d'en Cugui.
Bueno, ha d'haver-hi...
Ara canviaran d'alcalde,
no,
poder...
No, però els que ja en són vàlids, l'única cosa que s'han de posar és les piles.
Vale. Joan, una abraçada, moltes gràcies.
A tots els oients d'Andorra, de Catalunya, i els gironins, llarga. I el proper dia que vingui parlarem del pare del Julio Iglesias, una cosa girona.
Vale, doncs vinga, ho farem així. Doncs ja ho sabeu, migdia, COPE, Comarques Gironines, una abraçada ben forta. Que us ha acompanyat el vostre amic, Paco.